contagiada per antivirus una hostessa del vol on va viatjar una de les víctimes del creuer. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'ingrés en un hospital d'Amsterdam d'una hostessa de vol que va anar al mateix avió que una de les víctimes mortals del brot d'antivirus en un creuer de luxe alimenta la incertesa pel que fa a l'expansió d'aquest virus, Joan Bota.
La companyia del creuer confirma que 30 persones en van baixar abans que es detectés el brot, però ja després de la primera mort. La quarantena pels 14 ciutadans espanyols a bord serà voluntària, però altament recomanada. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'afegeix a les crítiques de les Canàries al govern espanyol per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
Madrid, Paula Brujats.
I l'última hora és que Canàries ha aconseguit que el creuer no toqui terra, fondejarà davant del port de la Granadilla, Tenerife, i una embarcació traslladarà els passatgers fins a les instal·lacions muntades al port i d'allà directament a l'aeroport. El president canari Fernando Clavijo, que s'ha reunit amb Sanitat i Política Territorial, ha celebrat ara a la sortida, tot i que manté el pols al govern espanyol.
Nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
El Partit Popular també passa l'atac contra el govern espanyol i reclama que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés.
Mentrestant, aquí a Catalunya, primer dia de vaga a l'educació d'un cicle de protestes que s'allargarà durant un mes i que ha començat avui a les escoles Bressol. Barcelona, Sara Canyete.
Les mobilitzacions al sector educatiu agafen força també entre les treballadores de les escoles Bressol, que han convocat dues jornades de vaga. La primera, la d'avui, és d'àmbit estatal i amb manifestacions descentralitzades. Reclamen una reducció dràstica de les ràtios d'un únic model de gestió de l'escola Bressol que garanteixi que tots els treballadors tenen les mateixes condicions laborals i el mateix sou.
I notícia de fa tot just uns minuts. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat i agredit sexualment. Més detalls, Maria Núria Rebelle.
Sí, i és que les magistrades basen la seva decisió al fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Ans al contrari, ja que se li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes de salut que tenia el nadó d'un mes i una altra en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill. L'home continuarà en presó preventiva perquè els indicis delictius en contra d'ell són inequívocs.
En la informació internacional, avui hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i del País de Gales, i també a diversos ajuntaments anglesos.
Uns comicis que poden castigar el Partit Laborista amb victòries independentistes i un avenç de l'extrema dreta.
Enviat especial a Musselbro, a Escòcia, Quim Olivares.
Sí, els col·legis han obert a les 7 del matí, tancaran a les 10 de la nit, les 11 a Catalunya. Aquí a Escòcia es dona per segura la victòria del Partit Nacional Escocès i a Gales, per primera vegada, els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar unes eleccions.
I al Catalunya Migdia d'avui també us donarem detalls del pavelló català a la Bienal de Venècia. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
L'artista visual Clàudia Pagès representa Catalunya al certamen amb la instal·lació Paper Tears, Llàgrimes de paper, un projecte impulsat per l'Institut Ramon Llull que utilitza marques d'aigua del segle XV per parlar de la violència a la Mediterrània.
A mi em va semblar una manera de... Vale, anem a treballar aquestes imatges que per si soles no són res i així poder també parlar del present.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol fa el primer fitxatge per la pròxima temporada.
Es tracta de Monchi, l'exdirector esportiu del Sevilla i l'Aston Villa, entre altres clubs, s'incorporarà a l'Espanyol com a màxim responsable esportiu del club. El Barça, Stensne, confirma que vol seguir al Barça, que acabarà el seu contracte, per tant, fins al 2027. I a 3 dies del Clàssic, el Madrid segueix immers en polèmiques entre jugadors, mentre Mbappé passa avui proves mèdiques, per saber si podrà jugar diumenge al Camp Nou.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs mira, comencem parlant de Rodalies perquè Renfe informa que s'ha restablert progressivament la circulació a la R4 entre Terrassa i Manresa per via única. Recordem que estava tallada per un atropellament i pel que fa a les carreteres, precaució, hi ha un carril tallat per sentit a la C31 a Santa Cristina d'Aro per un accident i a la P7 a Vilafranca una avaria també talla un carril sentit Tarragona.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Seguim amb la tònica d'aquests últims dies.
Sí, aquesta és la tònica. Continuarem així. Si ahir li treiem ferro als ruixats demà divendres, avui els mapes tornen a injectar una miqueta d'aire fred en alçada, detonant de nou ruixats i tempestes també demà. Al matí, alguns ruixats al Ter Sud, a la resta no. A la tarda, a indrets interiors i del Pirineu. Aquesta tarda, a força indrets. Ara mateix, algun ruixat o tempesta especialment actiu a la Serra de la Llena, a cavall de les Garrigues, Priorat, zona de pròxima, de muntanya, i també cap al massís del Port. I aquesta tarda n'hi haurà bastantes més. Dissabte, al matí aguanta, sol i núvols, tarda de pluges i tempestes a molts indrets de Catalunya, tarda vespre, i diumenge potser més sol.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06.
El govern canari aconsegueix que finalment el creuer Ontius no atraqui al port de Tenerife i que només fondegi a prop del port per tal de desembarcar els passatgers que es traslladaran als seus països d'origen. La crisi sanitària arran del brot d'antivirus que hi ha en aquest vaixell de luxe s'ha complicat una mica més avui amb l'ingrés a un hospital d'Amsterdam d'una de les hostesses del vol on va viatjar des de Santa Helena a Johannesburg la segona víctima mortal de la malaltia. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anem a pams, Paula. Ha acabat fa poca estona la reunió entre els ministres de Sanitat i de Política Territorial amb el president de les Canàries. I han aconseguit rebaixar la tensió entre els dos governs?
Doncs el president canari en surt raonablement satisfet perquè ha aconseguit que el creuer no traqui el port. Només es traslladarà els passatgers amb una llanxa des del vaixell directament al port i d'allà se'ls portarà amb cotxes o amb ambulàncies cap a l'aeroport de Tenerife per repatriar-los després o cap a Madrid, en el cas dels espanyols, o cap al seu país d'origen, en el cas dels estrangers. Fernando Clavijo acaba de dir que d'aquesta manera es redueixen riscos i possibles contagis.
I crec que esta reunió era imprescindible i necessària i salimos, en este caso, yo creo que con una noticia importante, que es que el buque va a fondear y no va a atracar. Y eso creo que nos tranquiliza a nosotros como gobierno, pero también a Canarias en su conjunto, ¿no?
Clavijo ha demanat al govern espanyol que tot seguit el creuer marxi cap als Països Baixos i que mai entri a port a les Canàries. Tot i rebaixar la tensió, el president de les Canàries manté el pols i diu que no se li ha donat avui tampoc cap motiu legal perquè estiguin obligats a acollir el vaixell. Madrid també se suma a les crítiques. Isabel Díaz Ayuso renega que els passatgers espanyols s'hagin de confinar a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i la ministra de Sanitat, Mònica García, ha demanat avui centrar-se en l'emergència i deixar de banda la brega política.
Creo que el ruido político sobra. Dicho esto, nosotros vamos a seguir trabajando, colaborando y haciendo lo que mejor sabemos que hacer, ¿no? Que es resolver los problemas y no meternos en el politiqueo.
El Partit Popular passa l'atac contra el govern espanyol per aquesta crisi i ja ha reclamat que la ministra de Sanitat doni explicacions al Congrés davant, diuen, del silenci del president Pedro Sánchez.
L'altra notícia del matí, Paula, és que la companyia del creuer eleva fins a 30 els passatgers que van desembarcar en una escala prèvia abans de detectar-se els primers casos i ara busca tots els seus contactes.
Sí, això demostra que el virus serà difícil de rastrejar perquè hi ha hagut molts moviments abans que saltés l'alarma. 30 persones van desembarcar a l'illa de Santa Helena fa 15 dies, dues van morir, una està ingressada a Suïssa, però les altres 27, que són de 12 nacionalitats diferents, ja han tornat als seus països sense passar cap control ni fer cap quarantena. Ara la companyia els intenta localitzar. La resta de passatgers, aquests 144, viatgen, com dèiem, cap a les Canàries. A bord, per ara, ningú té símptomes, diu la companyia, però sí que creix la crítica entre els passatgers. Un d'ells, el youtuber turc Rui Senet, ha denunciat que no se'ls va comunicar la gravetat de la situació i que no es van prendre mesures a temps.
Quan va morir el primer passatger, ens van dir que havia mort per causes naturals. El capità ens va dir que no era res infecciós i vam continuar compartint els menjadors. La informació va ser del tot insuficient. Estic molt decebut perquè no van prendre les mesures que calia adoptar durant les dues primeres setmanes.
És el que diu en un vídeo que ha compartit a les seves xarxes socials mentre viatgen cap a Canàries, on està previst que arribin diumenge. Els passatgers se'ls començarà a traslladar dilluns. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, que arribin a l'Hospital Militar de Madrid, hauran de fer quarantena obligatòria, segons el Ministeri de Sanitat.
En tot cas, les 5 hores del vol que hi ha des de Santa Helena fins a Johannesburg, que és on va viatjar la passatgera del creuer morta per antivirus, podrien haver estat suficients com per contagiar una de les hostesses de l'avió a qui avui han hagut d'ingressar en un hospital d'Amsterdam. Es podria tractar d'una via excepcional de contagi que fins ara els experts no contemplaven, Montse Poblet.
Sí, Antoni Trilla, cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, no descarta que estiguem davant una nova via de transmissió d'antivirus, però insisteix que el risc que el brot de l'Ondius s'estengui més baix perquè el contagi per un contacte habitual és molt excepcional.
Aquesta transmissió no és eficient, és a dir, no és com la grip o la Covid, que es transmeten amb una extraordinària facilitat. És a dir, és difícil infectar-se per aquesta via. És una via excepcional, que pot existir, però la regla és contacte directe amb les estacions de les rates d'inhalació o contacte proper, llarg, amb una persona que té símptomes de la infecció.
Per evitar més contagis, els 14 passatgers espanyols que hi ha al creuer se'ls posaran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Trilla recomana la màxima prudència i alerta immediatament les autoritats sanitàries, sobretot si hi ha febre, tos o qualsevol altre símptoma. En prevenció del que pugui passar, al Clínic de Barcelona...
Estem preparant-nos per si en algun moment, si tinguéssim un malalt que es comença a trobar malament i es posa greu, tindria que anar amb una unitat d'aïllament. Nosaltres tenim la unitat d'aïllament que hi ha aquí a Catalunya i, com aquell que diu, doncs estem passant revista que tot està al seu lloc, que tothom està identificat, que tot està preparat.
L'Organització Mundial de la Salut ha convocat per aquesta tarda una roda de premsa per informar sobre l'evolució d'aquesta nova crisi sanitària.
Passen 12 minuts de les dues. Avui, als carrers de Catalunya, ha tornat a sentir-se això. Jornada de vaga a les escoles bressol catalanes. Els treballadors denuncien condicions laborables precàries i desiguals en funció del municipi. Demanen dependre del govern i no pas de les administracions locals. Reduir les ràtios i l'equiparació salarial amb altres etapes educatives. Enmig d'aquesta vaga, s'han fet aquest migdia manifestacions de la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats. És la primera de les 17 vagues fixades pels sindicats del món educatiu per la recta final del curs. El seguiment de les escoles bressols municipals de Barcelonès, per exemple, és del 23%. La manifestació a la capital catalana ha reunit 1.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Barcelona, Sara Canyete.
Les mobilitzacions al sector educatiu han agafat força també entre les treballadores del 03, de les escoles bressol, que avui han sortit al carrer a tot l'estat per reclamar una baixada de ràtios dràstica. Diuen que les d'aquí pràcticament doblen les recomanacions europees. Gina Rius és la portaveu de la plataforma 03.
Les ràtios es poden canviar des de la LOMLOE a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata i que les comunitats autònomes i els ajuntaments no es passin la pilota uns als altres. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
Baixar les ràtios és un clam unànime entre les treballadores que avui s'han manifestat aquí al centre de Barcelona i que també demanen passar a dependre de la Generalitat i no de cada municipi com passa fins ara. Diuen que és l'única manera de garantir un únic model de gestió que equipari les condicions laborals i salarials per totes les treballadores. Així ens ho explicava la Noemí, que treballa a una escola bressol pública a Mollet del Vallès.
Si la Generalitat considera que hi ha un currículum de 0,6, 0,3 hi és. Per això volem estar totes juntes. Si hi ha un currículum vol dir que 0,3 existeix. Per tant, de 0,6 hauria de ser el mateix. Les mateixes condicions.
El proper dia 20 de maig hi ha prevista una segona jornada de vaga i mobilitzacions, en aquest cas ja només a Catalunya.
Més coses. L'Iran estudia l'última proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà, i Washington espera que doni una resposta en les pròximes hores a través de Pakistan, que és qui actua com a mediador. Donald Trump ha dit aquesta matinada que les converses van bé i que la guerra s'acabarà aviat. Al front del Líban, mentrestant, Israel assegura haver matat un dirigent de Hezbollah en el primer atac a Beirut des dels grans bombardejos del 8 d'abril que van causar més de 350 morts. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. A l'espera que l'alto al foc entre l'Iran i els Estats Units
Units es converteixi en una treva definitiva o no, Israel fa la seva al Líban, on en teoria també hi ha vigent un alto al foc, però que té una validesa més simbòlica que pràctica. Sobretot perquè es va firmar entre els governs libanès i israelià, però l'enfrontament armat és entre Israel i Hezbollah. Els intercanvis d'atacs a la zona del sud del Líban han estat pràcticament diaris des de la firma de l'acord, però ahir Israel va creuar una línia vermella des d'aleshores, atacar la capital, Beirut, per eliminar el comandant d'una unitat de la milícia xiïta. Netanyahu ho justifica així.
Pensava que podia continuar dirigint atacs contra les nostres forces i la nostra comunitat des del seu quarter general terrorista ocult a Beirut. Ho dic als nostres enemics amb la màxima claredat. Cap terrorista té immunitat. Qualsevol que amenaci l'estat d'Israel ho pagarà.
Matar els càrrecs dels enemics és sempre una oportunitat excusable per a Israel, hi hagi alto el foc o no. També ho ha fet en les últimes hores a Gaza, matant el fill de Khalil al-Haya, un dels negociadors de Hamas. Malgrat posar traves constantment a les possibilitats de pau a la regió, Benjamin Netanyahu assegura que continua actuant d'acord amb Donald Trump, però que està preparat per qualsevol escenari. El que més li interessa és el retorn a una guerra oberta a la regió. L'estret d'Hormuz a Israel no li fa ni pessigolles, i Netanyahu busca poder sortir de la guerra amb un triomf incontestable de cara a les eleccions de finals d'any.
En tot cas, pendents de com acaba aquest nou capítol de la guerra, la realitat és que el preu del petroli es manté avui per sota dels $100. Tot i que som en la interrupció més gran del subministrament energètic de tota la història, el cert és que això no s'està reflectint en un augment de preus tan alt com es va pronosticar quan va començar aquest conflicte. Se suposava que en aquest punt el petroli hauria arribat als $150 al barril. Vist en perspectiva, però, queda clar que els mercats han optat per funcionar amb compres de petroli a curt termini, Sara Riera.
La tendència de fons ha estat actuar per satisfer la demanda a un parell de mesos vista i amb el consens tàcit també que el conflicte s'acabarà més d'hora que tard. Miquel Àngel Bové, catedràtic d'Economia.
La sensació és que tothom està encara expectant, de dir, no em poso a comprar molt de petroli perquè igual d'aquí 15 dies s'ha acabat tot i llavors comença a baixar i jo l'hauré comprat pel juliol a 120 i resulta que la setmana que ve està a 100. I clar, això són molts milions i per tant la gent una mica també va fent una mica així en comptagotes les seves decisions.
L'últim pic de preus va ser el 30 d'abril. El barril de Brent va pujar als $126 i no va ser pas per cap estracanada de Trump, sinó perquè aquell dia es van tancar tots els contractes de compra pel juny. L'endemà el preu tornava a estar als $109 i de fet aquesta ha estat la tendència dels últims dies. Es fa un salt gran, després s'ajusta i s'actualitzen les expectatives. Com? Doncs sobre la base de la política nord-americana i molt especialment de dues dades macroeconòmiques. Una és la inflació dels Estats Units, que ara està al 3,3%, i l'altra són les últimes dades d'ocupació d'aquest país, que per cert tindrem demà.
Estem dient que el petroli no ha pujat tant com preveien els experts, però això no vol dir que no hagi pujat. Pujat.
Sens dubte, un 88% des de principi d'any.
Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el cas del nadó maltractat aquí a Catalunya.
Catalunya migdia.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat, amb càrrecs, la mare del nadó presumptament maltractat i agredit sexualment amb la prohibició d'apropar-se al menor i de sortir de l'estat espanyol. El pare continua en presó preventiva perquè en les seves condicions són diferents de les de la mare. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Les magistrades basen la seva decisió en el fet que ara mateix no hi ha cap indici delinqüencial solvent contra la mare. Al contrari, ja que li han trobat a l'ordinador diverses recerques, una en relació als problemes de salut que tenia el nadó i una altra en relació al tracte brusc i violent que tenia la seva parella en relació al fill d'un mes de vida. La testimoni que va compartir habitació amb els pares quan el nadó estava ingressat en cap moment diu res de la dona, però sí que manifesta que l'home li tapava la boca al fill, el sotreguejava i era molt brusc. Segons l'atestat dels Mossos, que es basa en la documentació hospitalària i dels metges forenses, els traumatismes del nen i les lesions neurològiques són compatibles amb els delictes de maltractament i de lesions. S'ha descartat totalment que siguin accidentals. Pel que fa a la malaltia genètica que té l'home i que podria haver heretat el fill, els metges descarten totalment que sigui l'origen de les lesions i les magistrades, en el seu escrit, subratllen que prova d'això és que el nen, que ara està sota la tutela de la Generalitat i amb una família d'acollida, ha millorat molt el seu estat de salut. De moment, el pare no se l'investiga per agressió sexual perquè encara hi ha dubtes que les lesions de la criatura, en aquest sentit, tinguin aquest origen. Ell continuarà en presó preventiva perquè els indicis d'haver maltractat i lesionat el fill són inequívocs. El nen, abans d'arribar al Vall d'Hebron, a mitjans de març, va passar en 15 dies per diversos hospitals i centres mèdics per problemes de salut i traumatismes, entre els quals el del fèmur.
Per cert, la Unió Europea prohibirà a finals d'aquest any que la intel·ligència artificial s'utilitzi per fer aparèixer gent despullada en imatges manipulades sense el seu consentiment. A més, qualsevol fotografia o vídeo del tema que sigui produït amb intel·ligència artificial també haurà d'incloure una marca d'aigua o algun símbol per indicar que aquell contingut l'ha creat una màquina. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Totes aquestes novetats s'aplicaran a partir del desembre, quan el Parlament Europeu i els països comunitaris ratifiquin l'acord que han tancat avui. Arriba després que la xarxa social X, l'antic Twitter, s'omplís de fotos de dones reals, que hi apareixien despullades o sexualitzades, perquè altres usuaris de la plataforma manipulaven les seves imatges amb intel·ligència artificial. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei europea que a finals d'any prohibirà aquestes pràctiques.
We are not accepting that kind of...
No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
D'altra banda, amb l'acord d'avui, les empreses de maquinària industrial queden al marge de la llei europea d'intel·ligència artificial, la primera del món que regula aquest àmbit. I es posposen les noves obligacions de transparència per a la intel·ligència artificial d'alt risc. Són sistemes que, per exemple, utilitzen els bancs per calcular si els clients podran tornar un préstec o la policia per fer reconeixements facials. I són especialment crítics perquè comprometen drets fonamentals.
El director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, demana no ignorar la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat siguin bones a Catalunya. Ho ha dit després d'un cap de setmana amb dos assassinats en Barba Blanca, a Esplugues de Llobregat i a Barcelona. Els Mossos qualifiquen els últims 7 dies de setmana tràgica. Sabadell, complex central dels Mossos. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, Òscar. Trapero constata l'impacte que han tingut els crims del cap de setmana, tot i que les xifres són bones, insta a no menystenir la sensació d'inseguretat dels ciutadans.
Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades. La seguretat és, i una de les formes més directes de canviar aquesta percepció és la de fer més evident la presència policial.
Declaracions del major a Lleida, qui al quarter general dels Mossos, el cap de la comissaria que porta les investigacions, ha contraposat el que ha qualificat de setmana tràgica amb que el 20% dels homicidis van baixar l'any passat i que en el rànquing europeu Catalunya se situa com el 7è país amb menys assassinats.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 PM. Una pausa i més detalls sobre la visita del Papa a Catalunya el mes de juny.
Catalunya migdia. Ja som 11 milions els socis del...
Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
I continuem deixant la nostra empremta solidària. Un testament pot protegir béns. Un testament solidari
pot protegir drets. Si inclous Amnistia Internacional al teu testament, convertiràs els teus béns en una manera de continuar defensant la llibertat, la justícia i els drets humans de milions de persones arreu del món. El teu testament solidari pot ser una manera de fer que els teus valors continuïn vius, donant suport a les persones a qui se'ls vulneren els drets. Descobreix com fer-ho de manera senzilla i segura a www.haztestamentosolidario.org, perquè la teva veu es pot continuar sentint en el futur. El testament solidari fa per mi.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts, 2:15. S'espera que prop de 50.000 persones puguin participar en els actes programats per la visita del Papa a Catalunya. L'acte més multitudinari serà el que es farà el dia 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'espera reunir fins a 39.000 persones i on hi haurà actuacions musicals de l'Escolania de Montserrat o de Sergio Dalma, i també hi haurà pregàries. Anem a la Sagrada Família, José Antonio Rodríguez Marriera.
Bon dia. A partir de demà ja es podran reservar entrades a través del web alçalamirada.cat. Més de la meitat de les 39.000 localitats són per parròquies i agrupacions religioses i la resta s'oferiran a tothom qui ho vulgui. Seran gratuïtes les entrades per l'acte més multitudinari que farà el Papa el primer dia a Barcelona, el 9 de juny. L'endemà arribarà a la Sagrada Família amb un cotxe descobert, com ha explicat David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona.
Aquest recorregut del Palau Episcopal cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert. Aquí també hi ha els motius últims de seguretat i del protocol del Vaticà que ens acaba d'indicar. Però aquest moment de desplaçament, aquest també seria fet, si no tot, la seva majoria, en cotxe descobert.
La Sagrada Família té una capacitat per 2.000 persones. Abans de la missa, Lleó 14 farà una ofrena a la tomba d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús es farà a l'exterior. Després hi haurà un espectacle de llums i pirotècnia, una cerimònia que es podrà seguir en pantalles gegants des de l'exterior del temple.
Qui ha estat avui al Vaticà amb el Papa és el cap de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio. El secretari d'Estat, catòlic practicant, s'ha reunit a porta tancada amb Lleó XIV en un intent de reconduir les relacions molt tenses pels atacs de Donald Trump al pontífex per haver rebutjat la guerra contra l'Iran, Eva Pineda.
Una reunió que ha estat amistosa i constructiva, segons acaba d'informar un responsable nord-americà. En un últim atac fa 3 dies, Trump va insinuar que Lleó XIV estava d'acord que l'Iran tingués armes nuclears i el va advertir que, criticant la guerra, posava en perill molts catòlics. El Papa li va respondre que la seva missió és predicar l'Evangeli i la pau i que l'Església és contrària a les armes atòmiques. Rubio reunirà demà amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, també molesta per aquestes crítiques, i després ja se'n tornarà cap a Washington.
Més coses. El laborisme del primer ministre britànic, Keir Starmer, s'enfronta avui a un primer test a les urnes. 11 milions de ciutadans estan cridats a votar a les eleccions locals parcials i també a Escòcia i a Gal·les, les primeres des que el partit de Starmer va tornar fa 2 anys al poder. A Escòcia es dona per feta una victòria dels independentistes. L'extrema dreta de Reform UK no hi té representació, però algunes enquestes li atorguen la segona posició a les eleccions d'avui, frec a frec amb els laboristes. Enviat especial a Marlborough. Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Marlborough és una població d'uns 20.000 habitants als afores de la capital, una de les zones més deprimides de l'est d'Escòcia. Anna McLinden és periodista d'un diari d'Edimburg que sovint cobreix informacions aquí.
Hi ha moltes preocupacions sobre el comportament antisocial entre els joves d'aquí, ja sigui robant cases, robant botigues o robar cotxes.
Marlborough ha estat un feu laborista els darrers anys, però ara està girant cap a la dreta radical i populista de Reform UK.
Aquesta àrea és tradicionalment d'esquerres i han votat pels laboristes. La gent ara s'està aferrant al debat sobre la immigració com una manera d'expressar les seves frustracions amb el sistema. Predominantment, la comunitat blanca té la sensació que s'està quedant enrere i fora de les polítiques que tenen en compte els immigrants.
En David, assegut al carrer principal, diu que votarà Reform.
Bé, jo votaré Reform. Penso que la Gran Bretanya ha deixat de ser un país. Escòcia tampoc no és un país ja. Els immigrants il·legals no haurien de ser aquí. No hauríem de tenir immigrants il·legals aquí.
Molts veïns tenen clar, però, que no seguiran els passos d'en David.
No, i espero que ningú ho faci, si he de ser sincer. Però haurem d'esperar i veure. Però no, vull dir que sóc molt escocès i europeu, així que estic molt a favor que hi entri gent. Necessitem gent aquí. Tenim una població que envelleix Escòcia.
Les enquestes pronostiquen que aquí a Escòcia la formació de Nigel Farage pot ser segona, per darrere del Partit Nacional Escocès.
Tornem a Catalunya, són 2:45 de la tarda. Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avançaven en trams prohibits. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català del Trànsit que us avança Catalunya Ràdio. L'augment en la detecció d'aquestes infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. L'ús de les càmeres l'any passat va permetre multiplicar per més de 100 les sancions per avançaments de camions en trams prohibits. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 en el mateix període del 2025. Aquest 2026 han baixat fins a gairebé les 2.000, una xifra que suposa 21 al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar l'efecte de les penalitzacions.
Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest ascens de les infraccions.
I aquest primer trimestre del 2026, les sancions en camions per circular fora de l'horari permès han estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
I encara parlant sobre transports, nou entrebanc en les obres de l'R3 de Rodalies que poden modificar el calendari previst. Segons us avancem a 3Cat Info, fonts ferroviàries, la construcció d'un mur a Montcada, on hi ha la cimentera, retarda el començament de la segona fase dels treballs per tal de desdoblar la via entre Parets i la Garriga. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Què passa i quines conseqüències té això?
Que al mes de març va caure un mur davant la cimentera Lafarge de Montcada que ara s'ha de reparar del tot. No s'hi comptava quan va començar el tall a l'octubre de l'any passat i això bloqueja l'inici de la segona fase de l'operació prevista per ara al maig. Encara no hi ha data. Una segona fase molt esperada perquè ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o fins i tot Parets i la Garriga. Marc Genera, portaveu de la plataforma perquè no ens fotin el tren, ha explicat a aquesta emissora la importància que té recuperar al màxim possible el servei en tren.
I és que és molt important reprendre el servei per poblacions del Vallès en aquest tram, perquè, per una banda, els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions, i això és molt costós, implica allargament del temps de viatge.
Fora dels problemes per acabar aquest mur a Montcada, també hem de dir que la resta d'obres avancen segons el previst. Per exemple, a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, la variant de les Franqueses, i a diversos passos elevats i inferiors, segons han explicat a 3Cat Info, fonts pròximes als treballs.
Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Ocasión Plus, ves, llega ya con rebajas completas.
hasta 30% de descuento. Más de 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja. Música para tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides. En Ocasión Plus, tu coche lo consigues. ¡Ven!
¡Ey! Que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona...
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts a 2 quarts.
Metroid, a tower.
1426.
Torre de defensa.
L'artista visual Clàudia Pagès porta la memòria de la Mediterrània a la Bienal d'Art de Venècia amb la instal·lació Paper Tears, impulsada per l'Institut Ramon Llull. La proposta, que s'inaugura aquesta tarda al pavelló català, utilitza marques d'aigua del segle XV per reflexionar sobre les crisis actuals. Montse Mas.
Tot neix a l'arxiu del Museu Molí Paperer de Capellades, la vila natal de l'artista, on Pagès rescata filigranes medievals, dibuixos d'aparença ingènua, com castells, cors, vaixells o mans, que identificaven els fabricants de paper i que ara l'autora reinterpreta per parlar de la violència d'aleshores i d'ara. D'aquí les llàgrimes del títol. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Mentre mirem les filigranes, el que fem és començar a associar sobre elles. Les filigranes són del segle XV, i hi ha les primeres colònies a les Amèriques, la persecució amb els jueus i els àrabs a la península. O sigui, realment és un moment protomodern on es crea unes violències, una separació mediterrània i una conquista atlàntica, no?, que comença en aquest segle.
Les filigranes es projecten a la paret amb làser com grafits de llum i s'acompanyen d'una dramatúrgia sonora, unes plataformes a diferents nivells per al públic i una pantalla LED en forma de canonada amb imatges d'aquífers catalans. És l'aigua, tan bàsica en la fabricació del paper, que ressona enmig de la ciutat dels canals.
I més coses? La 7a Sinfonia de Beethoven, això que sentim, inaugurarà a l'octubre la nova temporada de l'Auditori. És la primera amb Víctor Medem com a director de la institució, que en aquest nou curs buscarà l'equilibri entre llegat i descoberta i reivindicarà l'escolta com una experiència transformadora en un moment marcat pel soroll. Barcelona, Montse Camps.
Són 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles i 48 estrenes. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la 5a amb Ludovic Morlot al capdavant, combina grans repertoris simfònics europeus amb la creació contemporània. L'energia de la 7a Sinfonia de Beethoven, les colpidores 2a i 9a Sinfonia de Mahler o els poemes simfònics d'Strauss es barregen amb noves composicions de Blai Soler o Cassandra Miller. Per l'orquestra també hi passaran directors internacionals com Andris Poga o Vasily Petrenko, solistes com Kirill Gerstein o veus com Christian Karp. És només un tast d'una programació que té aquests objectius que explica Víctor Medem, nou director de l'Auditori.
Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat.
Dins dels cicles, el de música antiga i el projecte El So Original amb Jordi Savall, amb la 5a i 6a Sinfonia de Beethoven. I una de les novetats de la programació de la Banda Municipal de Barcelona, que també acull l'Auditori, és el concert de cap d'any amb la participació del músic Arnau Tordera i en Peyu.
I més música? Perquè arrenca la 22a edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, en què un 90% de les propostes són estrenes. Des d'avui fins diumenge s'han programat una 60ena d'actuacions i s'hi han acreditat uns 700 professionals. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
I en total s'han habilitat 8 escenaris i indrets on s'hi podran veure les diferents propostes per tots els públics. La majoria s'estrenaran aquí. Martí Marfàs, el director de la FIM.
Sí, de fet, el fet de dedicar-nos a la música emergent i als públics nous, diguem-ne, als públics menuts, doncs fa que
bé, nosaltres siguem una mena de fira oracle que d'alguna manera anticipa aquelles propostes que en el futur poden sonar o poden fer una bona trajectòria dins de l'escena professional, no? En aquest sentit, doncs, treballem amb una programació amb un molt alt percentatge de primícies.
Per una banda, pels més petits s'han previst actuacions de reggae per xics, la tresca, la verdesca o divines, a més de recitals dissenyats per al públic familiar de grups com ara la Ludwig Band, el Pony Pesador o Pepet i Marieta. Mentre que Lil Dami ofereix dues sessions d'un concert entrevista per a escolars de secundària del municipi. Pel que fa a la música emergent, hi ha una aposta per les artistes femenines i gèneres com les músiques urbanes, el pop electrònic o propostes experimentals, com Arat Mayer, Xenia Caçador, Stargirl Jaylee o Makuka i la publicitat.
I una cosa més abans dels esports. El còmic Soy un gato va servir al dibuixant Oriol Black per superar un moment vital molt complicat. Aquest còmic s'ha convertit, de fet, en la seva primera obra com a autor complet, perquè fa de guionista i també d'il·lustrador. Publicat en castellà per Norma Editorial, està pendent ara de sortir també en català, Valeria Obreda.
Un projecte totalment personal que ha fet inspirat en el manga d'aquí la mida reduïda del còmic. Memòria, pèrdua i identitat són els temes que tracta Soy un gato, una història que li va servir de teràpia.
El còmic que el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys, que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, cada matí aixecar-me, sentar-me a taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
I la part gràfica arrenca sense color, però canvia.
Quan vaig començar a fer un còmic tot meu, vaig posar en blanc i negre. I un amic no deixava d'insistir-me, de, però tio, que tu el color és un dels teus punts forts. I mira, el meu amic em va convèncer de fer-ne una color i em vaig conèixer una noia. Va tot junt, no? Va ser com... És ara, és ara.
El còmic és tot ell un homenatge als referents d'Oriol Black, entre els quals Tintín i el mangaka Hayao Miyazaki.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja centrats en el clàssic Barça-Madrid de diumenge.
Que es pot convertir en el partit on el Barça celebri la Lliga. Jugar el clàssic al Camp Nou, que pot decidir la Lliga. El club està preparat per celebrar el títol de Lliga en cas de guanyar-la. I ja saben també que rebran el trofeu després del partit en cas de ser campions. I a 3 dies d'aquest partit, Ramon Salmurri, el vestidor es marca un objectiu ambiciós.
Hi ha moltes ganes, Laia, de clàssic i de títol al Camp Nou per part del vestidor del Barça, no només per aconseguir-ho, no només per ser un partit davant l'etern rival, sinó perquè, a més, aquest vestidor té entre cella i cella aconseguir un gran repte, i és arribar als 100 punts al campionat de Lliga, igualar la millor marca, el millor registre en la història de la competició, i, de fet, comprova-ho tu mateixa amb les veus dels protagonistes com Olmo o Gavi.
Sí, és un objectiu real nostre també que volem arribar-ho també a aconseguir i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
Podemos igualar el récord que tiene, creo, el Barça de hace muchos años y eso es tener mucho mérito y estamos haciendo un temporadón y como te digo hay que ganar este clásico y ganar los partidos restantes que quedan, poder llegar a los 100 puntos que sería algo histórico.
Per tant, ambició al vestidor en aquestes declaracions de Dani Olmo a TV3 i també ambició als despatxos. Escolta la veu d'un dels assessors de Joan Laporta i membre de la comissió esportiva, Enric Masip, parlava als micròfons de Catalunya Ràdio d'aquest partit, d'aquest clàssic en el que es decideix, a més, el campionat de Lliga.
El que em dona tranquil·litat és que els jugadors estan molt conscienciats, la gent té moltes ganes, per lo que he dit, són gent que s'han format aquí, saben el que significa guanyar, sap el que significa per la gent guanyar al Madrid. Llavors, jo crec que sortiran a mil per intentar conquerir una lliga merescuda, però és veritat que és un partit amb un morbo especial perquè, clar, guanyar el partit o empatar el partit i celebrar a casa contra el màxim rival és una cosa que no té nom.
Doncs objectius clars al vestidor, als despatxos del Barça i al Madrid. Doncs al Madrid estan fent proves a Mbappé. Aquest matí li havien de fer proves i el resultat ha estat
positiu d'aquestes proves i, per tant, guanya opcions que pugui entrar finalment Mbappé a la llista per al Clàssic. Però vaja, amb Mbappé o sense, Marcos García, el que és segur és que el Madrid arriba diumenge a aquest partit envoltat de moltíssim soroll.
Sí, posem ordre. Mbappé ha fet avui una petita part de l'entrenament amb el grup, després ha fet feina en solitari també amb els fisios al gimnàs. Les proves, com dius, descarten trencament muscular i el que diu el Madrid és que demà el francès avançarà en la seva feina amb el grup i, per tant, guanya números per viatjar a Barcelona. A banda del run-run sobre Mbappé i la seva implicació, en menys de 3 dies, fixa't, els companys de Madrid han destapat diversos sidralets a la Casa Blanca. Dimarts es va fer pública a la premsa una plantofada de Rüdiger a Carreras en un entrenament. De fet, Carreras l'ha confirmat a Instagram. Segon punt, a l'entrenament d'ahir, Valverde i Tchouaméni van estar a punt d'arribar a les mans amb empentes i fortes discussions, diuen, entre els dos jugadors del Madrid. I tot just ahir a la nit els companys de la COPE van avançar que els pares d'un defensa i un migcampista del Madrid han trucat a Florentino Pérez perquè els seus fills no jugaven aquesta temporada. Pares de jugadors del primer equip, de jugadors del primer equip, per si tenies dubtes, tot molt normal a les portes del Clàssic.
I això sense tenir en compte que el Madrid no nega que contempla la tornada de Mourinho com a entrenador per la propera temporada. Aquest és l'ambient, aquest és el context, l'entorn ara mateix que té el Madrid preparant aquest Clàssic abans de jugar, 3 dies abans de venir al Camp Nou a jugar el partit. Tornem al Barça un moment perquè el porter blaugrana Stensner ha confirmat que es vol quedar al Barça. Ahir, de fet, Salmurri, ja explicaves al tot costa que aquesta era la seva intenció.
Sí, la decisió de Wojtek Stensner és la de continuar vestint la samarreta del Barça, té un any més de contracte, i en les converses que ha tingut amb el club, tots dos estan d'acord en la voluntat que Wojtek Stensner continuï formant part de la porteria del Barça. De fet, avui mateix ho ha ratificat en unes declaracions al mitjà polonès Eleven Sports.
Sí, jo tinc la meva edat. Entenc que cada any hi pot haver especulacions sobre si encara ho puc fer, si encara ho vull. Encara ho vull i encara ho puc fer, així que crec que encara parlarem aquí unes quantes vegades més abans del Clàssic.
I mentrestant, l'Espanyol treballa en el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Estem parlant de Monchi i la idea de l'Espanyol és incorporar-lo com a director general esportiu. Ho ha avançat aquest matí a Mundo Deportivo i ho ha pogut confirmar el Sergi Andreu.
Sí, Monchi és a prop de liderar el nou projecte, aquest nou projecte esportiu de l'Espanyol. L'acord no s'ha tancat, però les dues parts hi estan d'acord i no hi hauria d'haver problemes per fer-lo realitat. En principi, es mantindrà aquest acord, segueixi o no l'Espanyol a primera divisió. Garagarza, si continua el club un cop acabi la seva baixa, serà per sota de Monchi, que arribarà, per cert, amb un parell de col·laboradors, un analista i l'exfutbolista Fernando Navarro, que és la mà dreta de l'exdirector esportiu del Sevilla. Per cert, que avui hem sentit a la sala de premsa el capità Javi Puado, que, com sabeu, està lesionat i no jugarà dissabte, tot i que sí que viatjarà amb l'equip. Avui ha volgut llançar un missatge d'optimisme a l'afició. Està convençut que l'equip se salvarà.
Sí, des de dins del vestidor estem 100% convençuts, però s'ha de transmetre al camp. El camp és on s'ha de transmetre aquesta convicció de que ho farem, de que ens salvarem i de que l'Espanyol seguirà a primera divisió. Però bueno, al final la situació és aquesta, l'hem d'afrontar amb valentia i hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió.
I ja tenim la final de la Champions masculina. El PSG de Luis Enrique jugarà contra l'Arsenal de Mikel Arteta aquesta final del 30 de maig a Budapest.
Final del partit, el Paris Saint-Germain ja ho té. Luis Enrique ja ho té a la final de la Champions, el Paris Saint-Germain.
Ahir Bayern de Múnich 1, PSG 1, i els francesos que han passat a la final, Marcos, gràcies al 5-4 de l'anada.
Sí, al minut 3 Dembélé va avançar els francesos amb un gran gol de jugada col·lectiva. A partir d'aquí el PSG es va tancar enrere, va defensar en bloc baix, amenaçant el contraatac, molt sòlid i també còmode l'equip francès en defensa.
Avui hem demostrat que si hem de defensar en bloc baix bona part d'un partit, sabem fer-ho. No som bons en això perquè no triem jugadors per a aquesta situació, però si hem de fer-ho, podem fer-ho. Representem molt els nostres seguidors i els parisencs perquè ens agrada el bon futbol, però també la lluita, a les dificultats i en el combat, com diu la cançó.
De galera de combat, no? Com diu la cançó.
Luis Enrique feia referència a aquesta cançó dels seguidors del PSG. El gol de l'empat del Bayern el va fer Harry Kane, però ja era l'últim minut per al final del partit, sense marge per a més pels bavaresos. El gran protagonista d'aquesta semifinal ha estat Ousmane Dembélé. Dos gols a l'anada i el decisiu a la tornada. Dembélé ha penjat a les seves xarxes aquesta declaració que segur que recordes.
Mucha gente se cree que no se juega a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad.
Doncs Dembélé ha fet servir aquest vídeo
de Gavi.
Aquest vídeo de Gavi dient: aquí em teniu, que sóc el que ha fet 3 gols en aquesta semifinal. El 30 de maig, a Budapest, la final de la Champions masculina, Arsenal-PSG.
Doncs ahir va quedar definida la final de la Champions i avui quedaran configurades les finals de les altres dues competicions continentals. I a la Conference League, Marta García aspira a ser finalista un dels equips modestos de la Lliga Espanyola.
El Rayo Vallecano, que aspira a disputar la primera final europea de la seva història, defensarà avui en Estrasburg l'1-0 de l'anada aconseguit fa una setmana en Vallecas. I és un modest, Laia, perquè sense anar més lluny, per exemple, la seva massa salarial és un 50% menys que la del seu rival avui. Potser per això plana la idea que l'equip ja ha aconseguit molt, però pel seu tècnic Íñigo Pérez no és suficient i per això defuig ixe discurs.
És un orgull estar aquí, ja hemos disfrutado, pase lo que pase, y esto queda para la historia, que es cierto, pero eso es un mensaje que le estamos mandando sin querer a nuestro cerebro, y es un momento en el que cuando el Estrasburgo juegue y saque su nivel y la afición apriete, va a decir el jugador: bueno, esto ya es suficiente porque la gente está orgullosa. Sí, pero no. Sí, pero no, de ningún modo es suficiente. Todavía tenemos que ir a un proceso para poder entregar algo que nunca hemos entregado.
El Rayo afronta esta tornada de les semis amb tota la plantilla disponible. L'altra la disputen el Crystal Palace i el Shakhtar Donetsk, amb avantatge anglès 1-3 en l'anada. Avui també quedarà configurada, com deies, la final de l'Europa League amb les semis Aston Villa Nottingham Forest, 0-1 per als visitants, i Friburg-Braga, 2-1 per als portuguesos en l'anada. Totes aquestes semifinals a partir de les 9.
I el Barça femení ahir va celebrar una nova lliga amb tota l'afició culer al Johan Cruyff, però amb el cap ja a les dues finals que jugaran aquest mes de maig, la Copa contra l'Atlètic de Madrid i la Champions a Oslo Rutvila.
Més de Pere Romeu i Alexia Putellas, després de rebre ahir al Johan Cruyff la Copa que les acredita com a campiones de la Lliga, van acabar amb una referència a les ganes de l'equip d'alçar tots els títols possibles aquesta temporada.
Parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt de temps, ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent, perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem.
El Barça va guanyar ahir el Llevant per 5-0 amb un equip inicial format pràcticament per jugadores habitualment suplents. El duel també va servir perquè Aitana vagi agafant i recuperant el nivell competitiu, per això la de Ribas va jugar tota la segona part. No va poder acabar el partit Aixa per problemes físics, Pere Romeu va dir, però, que en principi no sembla res greu. A les pròximes hores es confirmarà l'abast d'aquestes molèsties. En la festa amb l'afició, càntics a Mapi León perquè segueixi el Barça i també per Alexia.
I confirmada la marxa de Mapi, ara que deies aquests càntics cap a Mapi i León, Ruth, el club treballa a reforçar la línia defensiva.
I entre altres opcions negocia un possible retorn de Martina Fernández, a qui va traspassar la temporada passada a l'Everton. El Barça es va assegurar unes bones condicions de recompra de la central i estudia ara la seva possible tornada a l'equip.
Fem una pausa i seguim amb el Barça en vol, que serà Colònia.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria, acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I abans de parlar del Barça Handbol, anem al bàsquet, perquè l'Uni Girona juga aquest vespre a València a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. En joc una plaça per la final i un bitllet també per jugar la temporada que ve a l'Eurolliga. Xevi Soler.
Sí, perquè si l'Uni es classifica per la final ja tindrà aquest bitllet garantit. Fins i tot Perdrem podria tenir alguna opció de tenir-lo. Però pas a pas, de moment, l'Uni el que vol és fer un bon partit al Roig Arena. Recordem que ja va guanyar aquí a la fase regular, però això sí, hi arriba amb els problemes físics habituals. A les baixes ja conegudes d'Erika Carter i Marta Canella se li podria sumar Laura Quevedo, que tot i que s'ha sumat a l'expedició, no és gens clar que avui pugui jugar. I el tècnic de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, molt pendent de la salut de les seves jugadores i molt irònic també quan se li demana pel València. N'opina això.
M'importa un bledo el rival. Estoy preocupado por mis jugadoras. Estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen y la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Con ese orgullo vamos y estoy seguro que van a intentar competir. Pequeña frustración la tengo desde hace meses ya y el temor, ¿no?, de verlas al límite y de saber, bueno, pues que en cualquier momento alguna puede reventar, ¿no?
Aquesta eliminatòria és d'anada i tornada. Avui a l'anada al Roig Arena a partir de les 7. La tornada serà diumenge a Fontejau, també a les 7.
I aquesta tarda comença també el Pavelló Olímpic de Badalona, la final a 4 de la Champions de la FIBA, una fase final on la penya s'hi va quedar a les portes de jugar, l'Ernest Macià.
Sí, efectivament, i de fet és tan estrany aquests dies veure la penya entrenar a les pistes auxiliars del seu propi pavelló, perquè la pista principal no hi pot anar perquè no s'ha classificat per la Final Four, i ha de veure com són els altres quatre equips que entrenen. Tenerife, Rytas de Lituània a partir de les 6 de la tarda, i la segona semifinal a les 9, és la semifinal de l'any passat en la que l'Unicaja va guanyar, Unicaja AEK, l'equip que va eliminar la penya.
Final Four consecutiva, això es diu de pressa, però el que ha aconseguit el Barça Handbol costa molt i té molt de mèrit. Avui ahir els Ortega van aconseguir un nou bitllet per anar a Colònia i aspirar, per tant, a un altre títol de la Champions, Jan Ortuzar.
El Barça segueix fent història després de guanyar per 31 a 21 al Nantes francès i classificar-se per 14a vegada per a la Final Four de la Champions, la 8a seguida. Des que es va implementar aquest format, el Barça no s'ha classificat només en 3 ocasions. La primera part del partit no va ser un camí de roses, amb un Nantes endollat gràcies a les aturades del porter català Ignacio Biosca. Tot i això, un bon Aleix Gómez, que va acabar amb 10 gols, i un Emil Nielsen sempre fiable, van capgirar el marcador fins a trobar la tranquil·litat a mitjans de la segona part, o la distància ja era insalvable per als francesos. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, que ha arribat a la Final Four tots els anys que ha estat d'entrenador del Barça, s'ha mostrat molt orgullós de l'equip actual.
Molt content i molt orgullós de l'equip. Jo crec que estem fent una temporada quasi immaculada. Hem fet molt, molt canvis, en molt cas, o en algun cas, per tema econòmic, i l'equip no s'ha ressentit nada. Estem jugant a un nivell altíssim.
Foxe Berlin i Aalborg esperen ja a Colònia després de superar Vesprem i Sporting de Portugal, respectivament. Avui, Magdeburg pic Seged amb un avantatge de 7 gols per als alemanys.
I I a la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, el Reus s'ha quedat a un pas de donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals, i avui l'opció de classificar-s'hi la tindrà el Barça. Carles Vila.
El Reus Deportiu va caure ahir a la tanda de penals davant el Benfica, un dels favorits per emportar-se el títol. Els de Jordi Garcia van mostrar una gran maduresa esportiva, tot i la joventut de la plantilla d'aquesta temporada.
Moralment, deportivament, per projecte, per tot, jo crec que són vencedors. Estic molt orgullós del meu equip, penso que ha demostrat veterania quan no la té, entrega, confiança, compromís, tot el que es pot demanar en un equip. Jo crec que avui és la culminació de molt de treball, de molt d'esforç d'aquest any, de l'any passat. Per nosaltres, venir a jugar contra els 8 millors equips o els 7 millors equips del món amb tanta gent de casa i tan jove és un orgull que ningú ens pot treure.
Avui és el torn del Barça, que s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal a les 8 del vespre. Ricard Ares és el tècnic blaugrana.
Bueno, té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en una Final Eight, quasi bé tots ells del seu equip estan acostumats, no? a jugar aquestes Final Fours. Però bé, ens hem entrenat molt bé.
L'últim enfrontament de quarts de final el jugaran el Barcelos i el Tricino. Ahir el Liceu va perdre contra el Porto per 6-2.
I demà comença a Bulgària una nova edició del Giro d'Itàlia, la primera de les tres grans voltes ciclistes per etapes, que aquest any presenta un recorregut molt exigent i amb un clar favorit a la victòria final, Maria Chesena.
Sí, tots els focus apunten cap a un sol nom, Jonas Vingegaard. El danès arriba al Giro amb un objectiu històric, guanyar la seva primera volta a Itàlia per completar la trilogia de les grans voltes. Ha regnat ja el Tour de França i a la Volta d'Espanya l'any passat. No ho tindrà fàcil perquè el recorregut d'aquest 2026 és molt dur. Amb molta muntanya i etapes clau als Alps amb cims mítics com el Passo Geau i Piani di Petze. La cursa arrenca de forma inèdita a Bulgària amb tres etapes abans de viatjar cap a territori italià. 21 etapes en total per finalitzar a Roma el 31 de maig. Pel que fa a la participació catalana, hem de seguir de prop els noms Marc Soler i David de la Cruz.
Doncs ho deixem aquí, a les 7 més esports al Tot Costa, a Catalunya Ràdio, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.